Home!
Final.
Tall, tu.
Jordi, per molts anys.
Gràcies,
gràcies a vosaltres,
de veritat.
Sou genials. Mira, Jordi, això digui-li a la Maria Teresa, que per això et truca, per felicitar-te. Adéu-siau.
Adéu,
mano.
Adéu, mano.
Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Fa 30 anys, 30 anys que el Magba va aterrar al cor del Raval com si fos un meteorit de color blanc. Era un cos estrany, racionalista i impolut, incrustat en un barri que lluitava per expulsar-se estigmes. Era la Barcelona de Pasqual Maragall que va definir l'edifici amb una frase que 30 anys després encara ressona. Una catedral laica a escala humana. Avui, a partir de les 9 del matí, d'aquí a una hora, al matí de Catalunya Ràdio, farem el programa des d'aquest museu, que no va néixer només per penjar quadres en una paret. Va ser, des d'un començament, una aposta disruptiva. Volia dignificar l'entorn i situar la capital catalana en el mapa del circuit artístic global. I mirant enrere, l'aposta ha resistit al pas del temps. El museu no ha estat un equipament sempre còmode. I està bé que sigui així. La cultura contemporània ha de ser, per definició, un espai de fricció, i no només de contemplació. Ho vam viure el 2015. Recordaran aquella polèmica al voltant de l'exposició La bèstia i el sobirà, i aquella escultura del rei emèrit que va provocar dimissions i un debat mundial sobre els límits de la llibertat artística. Aquella cicatriu va demostrar que el museu bategava, que era un espai viu i de risc, on es venia a debatre idees i no només a consumir objectes. Avui, en ple 2026 i vestit d'aniversari, el Magba continua exercint aquest paper de far. I també creix físicament. Les obres d'ampliació que està previst que acabin el primer trimestre del 2027 són la metàfora perfecta del moment que vivim. El museu s'obre a la plaça, baixa del pedestal i s'abraça definitivament a la ciutat. Encara hi ha converses pendents sobre la taula. La integració, per exemple, del museu a la vida veïnal o els processos de gentrificació que seguiran sent debats que hem de plantejar. Però val la pena fixar-nos en el contrast important. Arreu del món, l'extrema dreta, creixent, segueix posant la cultura al punt de mira. Ho hem vist, per exemple, aquesta setmana amb la decisió de Donald Trump de tancar el Kennedy Center, que és un dels espais culturals principals de Washington. Mentrestant, Barcelona i Catalunya segueixen creient que la cultura mereix més metres quadrats i més rellevància social. L'aniversari del Magba ens recorda el paper fonamental de l'art, de l'arquitectura, en aquesta construcció també del nostre futur. Amb 30 anys a l'esquena, aquest meteorit blanc de Richard Meier ja forma part del paisatge. I la col·laboració público-privada que el sosté continua liderant l'art contemporani amb més força que mai. Podem dir, doncs, que aquella aposta va valdre la pena, perquè equipaments com aquest són el que ens fan més ciutat i més país. I ens recorden que la millor inversió que pot fer una societat és aquella que la porta a pensar.
Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
Avui és dijous 5 de febrer de 2026, ens hem despertat amb 0 graus a la Seu d'Urgell, 0 graus a Artés, al Bages, i 13 graus a Sitges, i amb pluja, que ja està arribant pel sud de Catalunya, també per les comarques de Ponent. Durant aquest matí es pot escampar en qualsevol punt del país, també de cara al migdia és quan ens arriba el gruix del front, que deixarà precipitacions més abundants a la cara sud del Pirineu i del Prepirineu, aquí poden caure més de 20-30 litres per metre quadrat, a la resta pluja més fina i pluja gairebé inexistent a moltes comarques de Girona. Compte a la tarda quan s'allunya i al front, entrarà el vent de ponent fort a tot el centre sud de Catalunya, també als cims de les muntanyes. Demà, un dia més tranquil, potser amb un frontet a última hora que deixa alguna precipitació a l'oest del país. I de cara al cap de setmana, esperem que possiblement diumenge arribi una altra pertorbació.
I sobre pensar, que ara dèiem, que és el que fa aquest museu Magba, s'ha de tancar, per exemple, Twitter Espanya?
La siguiente batalla tendría que estar orientada a limitar y seguramente a prohibir Twitter. ¿Por qué? Por ejemplo, por poner un ejemplo concreto. ¿Por qué? Porque es un espacio en el que estamos viendo flagrantes vulneraciones de derechos fundamentales.
És el que deia Cira Rego després de l'anunci dels plans del govern espanyol de prohibir les xarxes socials als menors de 16 anys. Avui parlarem amb la ministra protagonista del dia després que el cofundador de Telegram s'afegís a Elon Musk per carregar contra Pedro Sánchez. De fet, Pavel Durov va enviar un missatge als usuaris de Telegram denunciant un atac a la llibertat d'expressió i a la privacitat. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
Bon dia.
I Pedro Sánchez també ha utilitzat aquests atacs per marcar perfil i ho ha fet, paradoxalment, a les xarxes socials.
Sí, diu la Moncloa que és el primer cop a la història d'Espanya que passa això, que l'amo d'una xarxa social envia un missatge massiu en primera persona i en proclames polítiques. El cofundador de Telegram advertia usuari per usuari que el govern de Sánchez impulsa, diu, regulacions perilloses que amenacen les llibertats a internet. Sánchez li ha replicat a X, propietat d'Elon Musk, amb qui també se les ha tingut, fent una cita amb inspiració quixotesca. Deixa que els tecnooligarques bordin, Sancho, és senyal que cavalquem. Per a la Moncloa, aquest missatge de Pavel Durov per si sol ja demostra que és urgent regular les xarxes socials. Mentrestant, Feijó s'esborra del debat.
No tengo yo demasiado interés en meterme en los líos en los que se mete el señor Sánchez, le conteste quien le conteste.
La regulació que impulsa Sánchez també perseguirà penalment els propietaris de xarxes socials que no esborrin contingut il·lícit o alterin l'algoritme.
Gràcies, Tania Tàpia. Doncs, com dèiem, avui al matí de Catalunya Ràdio parlarem amb una de les protagonistes del dia, és la ministra Rego, sobre aquestes intencions de tancar la xarxa X, Twitter. La pregunta és, sobretot, com pensen fer-ho? Frederic Vincent, bon dia.
Bon dia.
Sobretot perquè no és l'únic país on es planteja una mesura semblant. Tot just aquesta setmana, la policia francesa escorcollava les oficines d'X a París.
Per ordre de la fiscalia, que vol fer comparèixer Elon Musk davant de la justícia el pròxim mes d'abril. La causa va arrencar fa més d'un any, amb una denúncia que inicialment era pels algoritmes que destaquen o oculten un determinats continguts. Aquesta acusació, però, va derivar en l'acusació que X, a la pràctica, és la plataforma perquè es cometin diversos delictes. I és important perquè a França sí hi ha un precedent legal d'això.
Il s'appelle coco.gg, vous l'avez compris, coco est un site qui crée la polémique. Et pour cause...
Ara fa dos anys, la justícia feia tancar un fòrum que es diu, que es deia, Coco. Es promocionava com el primer xat gratuït de França. No tenia moderadors, no tenia verificació d'identitat. I s'hi podien trobar grups pedòfils, grups depredadors. De fet... Aquest fòrum va ser clau en el cas de Gisèle Pelicot. Va ser on el seu marit contactava amb homes perquè violessin la seva dona mentre estava inconscient. Coco, aquest fòrum es va tancar ara fa un any i en aquesta investigació a X es vol fer servir la mateixa figura legal. Per cert, s'hi ha afegit també a França que l'antiga Twitter va renunciar a un sistema de detecció de continguts pedòfils argumentant que no calia perquè ja tenien un sistema propi.
Per accions com aquesta, França també ha estat objectiu de moltes crítiques dels amos de les plataformes.
Sí, com Pedro Sánchez i també de l'administració de Donald Trump. De fet, el president Trump ha amenaçat diverses vegades la Unió Europea de posar-li més aranzels si no rebaixa la pressió sobre les empreses tecnològiques. Recordem que no fa pas massa, la Comissió Europea anunciava una multa de 120 milions d'euros per X per incomplir les obligacions de transparència.
Dimarts de la setmana que ve serà el dia d'internet segura. I justament avui l'entitat Faig Joventut celebra una jornada sobre els reptes de la seguretat digital també en la infantesa. D'això també en parlarem avui amb la ministra Cira Rego d'aquí a una hora. Aquest és un dels temes del dia. L'altre és, un dia més, el caos dels trens. La notícia a aquesta hora és, que el servei funciona com ahir. El dispositiu de trens i de serveis alternatius per carretera és el mateix d'aquests últims dies, amb uns 400 autobusos mobilitzats.
Perdem 3-0 a la mitja part, i el Milan-Liverpool, i el Liverpool va remuntar i va guanyar la Copa Europa. Tenim la voluntat, la capacitat, l'esforç de remuntar aquesta situació.
És la referència futbolística que ha fet aquest matí el portaveu de Renfe a Catalunya, Antonio Carmona. En tot cas, el dia és una mica pitjor perquè l'autopista P7 torna a estar tallada en sentit sud, entre Martorell i Gelida. Ahir es va obrir un carril per autocars, però segons Trànsit, l'empresa responsable de les obres per establir, en aquest cas, el talús, ha demanat tornar-lo a tallar. La factura tot plegat es va allargant. D'una banda, Renfe admet que els trens han perdut un de cada quatre passatgers i de l'altra tenim cada cop més crispació.
Si los maquinistas el tren no se mueve, aquí no se mueve.
Això passava a l'estació de Cunit, quan arribava amb retard un tren de l'R2 de Barcelona. Es va comunicar als viatgers que el tren acabava allà, el recorregut, i que, qui volgués continuar, havia d'esperar un altre tren. Alguns viatgers van increpar directament els maquinistes. El portaveu de Renfe es referia així a l'incident ara fa uns minuts en aquest programa.
És un tren que feia el recorregut Barcelona-Sant Vicenç de Calders. Com deies, es va finalitzar a Cunit, però així, d'aquesta manera, de Cunit cap a Barcelona, recuperar horari, garantir una major fiabilitat als viatgers que havien de venir cap a Barcelona. Això va afectar els viatgers que continuaven a Calafell, a Segur de Calafell i Sant Vicenç de Calders, als que els hi tornem a demanar disculpes per aquesta presa de decisions que va ser errònia.
Això d'una banda. De l'altra, també tenim el transport de mercaderies. Fonts ferroviàries han confirmat a Catalunya Ràdio que avui tampoc està previst que reobri el túnel de Rubí.
El trànsit de mercaderies depèn molt d'aquest túnel, bàsicament per enviar mercaderies a Europa o rebre'n. És un dels punts on s'ha tallat la circulació perquè s'hi havien detectat esquerdes i s'apuntava que avui, en principi, es reobriria parcialment, però tot apunta que no. Les empreses n'estan molt i molt pendents. Només un exemple. A Portbou hi ha, literalment, milers de tones d'acer bloquejades.
A Portbou, actualment, hi ha unes 24.000 tones de bobines d'acer, les que venen d'Europa per entrar a la península, les que també surten del nostre proveïdor principal, que és Celsa, que està a Castellbisbal, i en allà tens doncs, una idea de l'abast del que està succeint. És terrible. 24.000 tones, 9.000 en trànsit, que estan a punt d'entrar. Per tant, en breu tindrem 3.000 tones a Portbou.
24.000 tones que hi són ara, que podrien ser 33.000 tones d'acer que havien d'arribar a empreses com Celsa o Seat i que estan bloquejades. El conseller Miquel Samper, que sentíem ara mateix, donava aquestes dades aquí al matí de Catalunya Ràdio en una entrevista que, per cert, està tenint molt de ressò en els diaris d'avui. Avui al programa parlarem amb Pablo Antolín, que és un dels empresaris afectats. Dirigeix Railsider Mediterráneo.
I a banda de tot això, avui compareixen també les conselleres Cida Paneca i Núria Parlon al Parlament.
Sí, per fer balanç del caos, insistim que ja fa més de dues setmanes de l'accident de Gelida, el servei encara no està normalitzat i s'han prodigat les peticions de dimissió, sobretot per la consellera Paneca. La novetat de les últimes hores és que Adif ha pujat a 648 els punts de la xarxa de Rodalies que s'han de revisar. 648 punts, la majoria, en vies pròximes a la costa.
I tot això sense oblidar que, si no hi ha canvis, dilluns tenim vaga de maquinistes. Avui hi ha una nova reunió dels sindicats per evitar-ho. Diego Martínez, portaveu del sindicat majoritari SEMAF.
Creo que al final hemos llegado a estos trágicos desenlaces porque estos ferroviarios se han visto sin poder manifestar o no se han tenido en cuenta sus reivindicaciones y sus reportes y creemos que eso debe cambiar.
Aquests són els principals temes del dia. D'aquí un minut repassem els bàsics del matí.
Avui, al matí de Catalunya Ràdio Especial des del MACBA pel seu 30è aniversari.
Quan veus entre setmana, en un museu, una persona que s'asseu davant d'un quadre, l'observa amb molta calma i després s'aixeca i fa exactament el mateix amb el següent. Quan veus algú així, sempre et ve al cap la pregunta:
i aquest? A què es dedica?
Doncs a viure. Es dedica a viure. Amb el Cupones de l'11, cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros. Cupones de l'11. Sigues ric en viure.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Aquest núvol d'aquí sembla un vaixell.
Imagina despertar al mar i descobrir en un sol viatge moltes destinacions. Imagina un món ple d'espectacles i diversió. Perquè aquest creuer que t'imagines a Viatges al Corte Inglés, el tenim. Aconsegueix un estalvi de fins a un 60% amb la reserva anticipada. Setmana del creuer. No és un somni, és el teu creuer. Viatges al Corte Inglés.
El matí de Catalunya Ràdio.
2 minuts seran un quart de nou del matí. Repassem ara els bàsics del matí amb Sílvia Solanes, Pau Forada, Marta Viana, Francesc Soler, Marc Jurado i Lara García. Bon dia.
Bon dia.
Notícia que us avança al matí de Catalunya Ràdio. Apareixen més proves de la implicació de l'excomissari Villarejo. I atenció, perquè alguns diaris de Madrid han l'origen del cas Pujol.
Aquest programa ha tingut accés a una sèrie de correus electrònics que evidencien que un empresari es va reunir amb Villarejo per fer-li una confessió. Concretament li va explicar el suposat blanqueig d'uns 12 milions de dòlars que Jordi Pujol Ferrusol hauria fet a través de la concessió de la terminal del port de Rosario. Aquesta és una de les potes del judici que ara se celebra a l'Audiència Nacional.
Aquest empresari és Gustavo Shanahan, que va arribar a ser un dels principals accionistes del port de Rosario. Al setembre del 2013 trasllada a un periodista del Mundo que li pot subministrar informació d'aquest suposat blanqueig i el periodista reenvia el correu automàticament a Villarejo. Una setmana després, en un altre correu, confirma que Shanahan i Villarejo van parlar sobre com enviar-li la informació per canals legals apropiats, diu.
Recordem que ara fa uns dies el periodista del Mundo Esteban Urriztieta va declarar com a testimoni al judici del cas Pujol que es fa a l'Audiència Nacional i va evitar dir si el comissari Villarejo estava en l'origen de les filtracions.
Usted tuvo acceso a esta información a través del comisario don José Manuel Villarejo Pérez bajo la coordinación del director adjunto operativo, el DAO Eugenio Pino Sánchez. ¿Son las fuentes de esta información estas personas?
En lo que respecta a las fuentes a las que recurrió mi compañero fallecido, pues ni las conozco, ni aún en el supuesto de conocerlas podría aportar ningún detalle.
I el que vol demostrar les defenses de la família Pujol és que durant el judici El cas va tenir un origen il·lícit i, per tant, fer caure la causa.
L'advocat d'Oriol Pujol Ferrusol ha presentat al tribunal documents sobre la causa que porten tribunals andorrans. Aquí hi ha notes atribuïdes al comissari Villarejo on es detallen presumptes maniobres de l'anomenada policia política per investigar la família de l'expresident.
Avui a l'Agora comentarem aquesta notícia que us ha avançat al matí de Catalunya Ràdio i que parlen d'aquestes proves de la implicació de l'excomissari Villarejo i també alguns diaris en l'origen del cas Pujol. Per tant, certifica aquesta relació que hi ha entre l'Estat, entre periodistes i entre la policia per implicar el cas Pujol. Ho comentarem amb Montserrat Nebrera, Ignasi Rigau, Joan Puigcercós i Jofre Llombart, i amb ells també seguirem aquesta nova decisió de la justícia europea sobre Carles Puigdemont.
Aquest matí ha de decidir si l'expresident i els exconsellers Toni Comín i Clara Ponsatí van veure vulnerats els seus drets quan el Parlament Europeu els va retirar la immunitat ara fa 5 anys. Serà una sentència sense efectes pràctics perquè avui dia cap dels tres polítics exerceix com a eurodiputat.
Aquesta sentència no té res a veure amb la llei d'amnistia. Avui els jutges decideixen si el Parlament Europeu va actuar bé o malament quan va donar via lliure perquè Espanya pogués reclamar l'expresident extradició dels tres exiliats. En el cas de Puigdemont i Ponsatí, el tribunal podria arxivar la seva causa, perquè ni tan sols es van presentar a les últimes eleccions europees. Això és el que diu l'advocat general de la Unió, una figura que orienta la decisió final dels jutges. En canvi, creu que per Toni Comín el tribunal sí que s'ha de mullar en el seu cas, però per anar en contra d'ell i validar que se li retirés la immunitat. Comín va ser reescollit a les últimes eleccions, però no pot fer d'eurodiputat sense anar a Madrid per acatar la Constitució espanyola. Des de Brussel·les, Bruno Forteamires, pel matí de Catalunya Ràdio.
I és novetat del matí. Avui es podria recuperar l'aigua a Anglès. Félix Martín, bon dia.
Hola, bon dia. Sí, sembla que la quarta ha estat la vençuda i quan semblava que es podria arreglar tot, encara que de forma provisional, ahir la tarda, recordem que van tornar a haver-hi problemes en la reparació de les canonades velles. Al final, amb el permís de l'Agència Catalana de l'Aigua, han accelerat la posada en marxa d'unes noves canalitzacions que encara no s'havien provat i que s'havien d'estrenar el mes que ve. Des d'aquesta mitjanit, l'aigua dels pous torna a omplir el dipòsit municipal. Això vol dir que algunes cases d'Anglès ja els ha començat a arribar aigua aquest matí. Ara esperar que no s'espatlli res més.
I si parlem d'aigua, continuen també els greus problemes pel temporal a Andalusia. A Grazalema, a Cádiz, ahir va ploure gairebé tant, atenció, com a Barcelona en tot l'any passat.
Sí, a la província de Màlaga, a Sayalonga, es busca una dona de 30 anys desapareguda en caure a un riu. Emergències ha atès més de 1.000 trucades. A incidències encara hi ha també 3.600 persones desallotjades. Es mantenen les classes suspeses tant a Granada com a Gen i Almeria.
I a Catalunya, les nevades d'aquest hivern han deixat unes reserves de neu de 900 hectòmetres cúbics a l'Alt Pirineu. És la segona xifra més alta dels darrers 20 anys, només superada pel temporal Glòria. Júlia Albacar.
La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre calcula que d'estos 900 hectòmetres cúbics, el 60% arribarà als embassaments catalans de la Conca de l'Ebre. Això són uns 540 hectòmetres cúbics, la mateixa capacitat que tenen els pantans d'Eoliana i de Rialp junts. Segons Maria Luisa Moreno, cap d'Hidrologia de la CHE, són xifres excepcionals que superen en un 40% les reserves d'un any normal.
Este es un año excepcional comparable a los años 2020 o 2004 que tienen valores similares o ligeramente superiores.
El sistema de pantans de la Conca de l'Ebre a Catalunya està al 81% de la seva capacitat. Des de Lleida, Júlia Albacar, per al matí de Catalunya Ràdio.
8 i 18 ho explica El País. El Partit Popular de Madrid va pressionar una regidora per tapar una acusació d'assetjament contra l'alcalde de Móstoles.
La regidora afirma haver estat objecte d'assetjament sexual primer i d'assetjament laboral després. Segons el diari, la regidora va escriure directament a Díaz Ayuso i va anar també al Comitè Nacional de Drets i Garanties. Davant la falta de suport d'aquestes i d'altres gestions, la dona va acabar lliurant l'acte, deixant la política i es va donar de baixa com a militant del PP.
Passat que avui declara Francisco Salazar.
L'exdirigent socialista i exassessor de Pedro Sánchez a la Moncloa, que va plegar, recordem, per les acusacions d'assetjament sexual, compareix avui a la comissió del cas Coldo al Senat. Serà a partir de les 10 del matí.
I això mentre l'actriu Elisa Mulià retira l'acusació contra Íñigo Errejón per suposat abús sexual. Ara assegura que no pot continuar la causa tota sola. Madrid, Àngels Lafuente.
Elisa Mulià justifica la decisió per motius personals i de salut. Diu que s'ha trobat sola perquè cap altra víctima s'ha sumat al procés penal i defensa que no es retracta de l'acusació d'abús sexual. Una decisió que pot acabar tenint conseqüències jurídiques, segons advertia l'advocat de l'actriu, Alfredo Arrién.
La más rápida y directa va a ser el archivo de su procedimiento. Los magistrados de la Audiencia Provincial obviamente lo van a tener en cuenta, este movimiento de Elisa Mulià, eso es lógico. Y luego puede tener consecuencias en el sentido de que pueda emprender acciones legales Íñigo Errejón contra ella.
Des de l'entorn de Errejón asseguren que l'exdiputat seguirà endavant amb la querella per calúmnies contra Mulià per demostrar que és del tot innocent. L'acusació popular ha anunciat que es mantindrà en el procés. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
atenció també al que publica avui l'Expansión. El Banc Sabadell va finançar Jeffrey Epstein a través de United Bank, el seu antic banc a Miami.
Segons documents del govern dels Estats Units consultats pel diari, el Banc Sabadell va ser prestamista de Jeffrey Epstein i la seva agència de models entre el 2010 i el 2015. Es tracta d'una agència de Florida acusada de facilitar l'explotació de dones, algunes d'elles menors d'edat. L'entitat defensa que aleshores desconeixia totalment l'activitat del delinqüent sexual.
Tot això després de saber que Epstein tenia un facilitador a Barcelona que li buscava models joves. Es diu Daniel Siat i consta que tenia relació amb Epstein com a mínim des del 2009.
Es va instal·lar a Barcelona el 2016, procedent de París. També viatjava amb regularitat a l'Havana, Dubai o Marrakeix. A Barcelona, Siat presumia de tenir contactes en el món de la moda. Assegurava que la ciutat era un bon lloc perquè la massificació turística l'ajudava a passar desapercebut.
La seva feina consistia en localitzar noies habitualment a través d'agències de models per enviar-ne fotos i informació a Epstein. Siat s'encarregava de facilitar l'estada de les noies de la ciutat i enviar fotografies i vídeos d'elles a Epstein.
I una altra novetat també del matí. Silvia Oriols va pel camí de perdre la subvenció, atenció, més gran de la història de Ripoll.
Ho explica el Nació. L'Ajuntament haurà de retornar 2,7 milions i 400.000 euros d'interessos si no executa i justifica abans del 30 de juny una gran obra que encara no ha iniciat d'una residència de gent gran en una antiga fàbrica tèxtil.
I el New York Times publica un article de Pedro Sánchez defensant la regularització massiva d'immigrants. Això després de saber que les entitats socials participaran al procés.
De la primera cimera ahir entre administracions i entitats i agents socials en va sortir com a mínim l'objectiu de coordinar-se perquè el procés sigui eficient i àgil.
Però no hi estan tots a favor. L'Ajuntament de Figueres aprovarà avui en el ple una moció de Junts en contra d'aquesta regularització. Núria Paraire.
A la moció rebutgen la regularització perquè tindrà greus conseqüències econòmiques i socials, diuen, per al món local. Asseguren que els ajuntaments tenen moltes dificultats per gestionar l'atenció social, l'accés a l'habitatge i la convivència. Ho explica l'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, que considera que es produeix un efecte crida.
Entenem que no es pot afrontar el problema de la immigració regular descontrolada amb mesures d'urgència improvisades, sense garanties, i sobretot una cosa important, que el problema rau en els municipis. Sense tenir-nos en compte, tenim uns serveis públics molt tensionats, aleshores doncs aquesta regularització farà, ho entenem nosaltres, que farà que els serveis encara ho estiguin més.
En el text que Junts portarà al ple també es reclamen les competències d'immigració per a Catalunya. Des de Girona, Núria Peraire, pel matí de Catalunya Ràdio.
I per cert que el president Salvador Illa evoluciona favorablement. Ho va avançar ahir al matí de Catalunya Ràdio el director gerent de l'Hospital Vall d'Hebron, Albert Salazar, en una entrevista que trobem reproduïda a molts diaris.
El protocol són 8 setmanes. Això no vol dir que hagi d'estar 8 setmanes sense poder moure's de casa i tal, perquè això humana la seva recuperació amb la fisioteràpia i tal, i això és el que va bé, la infecció també. Però el pas que han de decidir el seu equip de quan passa de tractament endovenós a tractament oral antibiòtic, això ho marca doncs, aquests controls analítics, no?
I avui, atenció, perquè fan vaga els 8 punts de recollida de carn de caça.
Diuen que a partir d'avui ja no recolliran senglars perquè s'estan quedant sense espai per guardar la carn. La pesta porcina ha provocat una caiguda de l'exportació. Les vendes han caigut un 80% i fins i tot en algun moment el preu de la carn de senglar està de 0 euros.
Tot això mentre s'acaba també una era en el control de les armes nuclears.
Expira el tractat Nou Start, que ha limitat des del 2010 el nombre de míssils i ogives operatives als dos arsenals nuclears més grans del món, els de Rússia i els Estats Units.
I avui també és dia d'estrena a Lliure, de Montjuïc, amb El Barquer, el nou muntatge dirigit per Julio Manrique, que explica el conflicte d'Irlanda del Nord. Ahir, però, al Teatre Nacional de Catalunya es va viure una altra estrena, La reina Lloba, amb Maria Rodríguez Sota de protagonista. Marta Vives.
Aquesta reivindicació de Margarida d'Anjou per part de Pau Carrió ho dola amb tanta ràbia, ambició i brutalitat que a vegades costa d'entendre, tot i que la força escènica de Maria Rodríguez Soto és tan gran que no és estrany que cineastes i directors teatrals maldin per donar-li personatges protagonistes.
La gran complicació que jo segurament m'he trobat per fer això versemblant o per portar això fins a l'extrem ha sigut que el cap i l'instint vagin alhora.
Un personatge complex i infinit que treu les urpes per sobreviure entre reis, ducs, cardenals i homes poderosos que volen posar-la al seu lloc. Un lloc que, gràcies Pau Carrió, ara també té paper protagonista. Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
I l'altre nom propi del dia és Eugeni Sallent.
Home, l'objectiu ha de ser seguir sent una televisió líder.
L'exdirector de TV3 i de RAC1 va morir de càncer ahir als 63 anys.
Nascut a Sabadell, Sallent era graduat en enginyeria informàtica i va ser gerent de Catalunya Ràdio entre el 1995 i el 1999. Després va ser el director de RadioCat com a responsable de RAC1 i RAC105, des d'on va fer el pas a la direcció de televisió de Catalunya, que va ocupar del 2012 al 2016. En declaracions a la tarda de Catalunya Ràdio, l'actual director de TV3, Siegfried Gras, destacava així el talent de Sallent.
Generava molta importància fer coses noves, no? Una va creure amb els nous informatius, que això era l'any 2012-13, i segona, era una persona que donava molta importància que la gent pogués desenvolupar les seves idees. Per exemple, paraules que encara tenim com el Foraster van néixer sota la seva direcció, no?
La vella de comiat serà avui al tanatori de Collserola i el funeral laic es farà demà.
Des d'aquí una abraçada a tots els companys de RAC1 i també a la seva família. I a la Catalunya Nord, dia de celebració pels 50 anys de l'escola La Bressola. Avui al matí l'entitat presentarà els actes commemoratius de l'aniversari.
Que es faran durant tot l'any arreu dels països catalans. En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, el president de La Bressola, Guillem Nivet, explica que més enllà de la celebració, La Bressola vol créixer. El pas més immediat preveuen que sigui la posada en marxa d'un institut a Perpinyà.
Però no volem que sigui ni una commemoració nostàlgica del passat ni una cosa com una arribada. No, és un punt de partida. I acabem de fer 50 anys, però volem fer 50 anys més. Hi ha el repte de construir un col·legi-liceu que va de 15 a 18 anys, que és la part que ens manca i que fa que no podem proporcionar una escolaritat completa dels 2 als 18 anys.
Entre les accions més destacades impulsades per l'escola hi ha la gravació del disc del 50 aniversari amb cançons nord-catalanes reinterpretades per artistes d'arreu dels territoris de parla catalana.
Calçotaires. A bon preu i esclat fem festa grossa. Ho tenim tot a punt. Calçots de Valls, carxofes del Prat de Llobregat i del Delta de l'Ebre, carn de proximitat de granges catalanes i lots d'estalvi per gaudir d'una bona calçotada al millor preu. Vine a bon preu i esclat o demana-ho a bon preu esclat online i encén les brases. Amb la gamma de vehicles per a professionals de Peugeot estem llestos per ajudar-te a portar el més important, el teu negoci. Per això, en els dies Peugeot Professional, gaudiràs de condicions especials en tota la gamma. Aprofita de l'1 al 15 de febrer per donar energia al teu negoci. Consulta la teva oferta a Peugeot.es.
Què hi ha darrere de Don Simón? Les taronges de la nostra terra. Apreciades arreu del món pel seu gust únic i la seva qualitat excel·lent. I això fa que el nostre país se'l conegui com l'or d'Europa. Don Simón. Número 1 en sucs espremuts.
Fa gairebé 50 anys que estan casats. Han viscut dues mudances, han tingut 6 nets i moltes discussions pel comandament de la tele. Cada febrer, però, ell repeteix el mateix gest. Li regala un dècim de Sant Valentí. Ella sempre li diu que tant de bo els toqui i ell sempre contesta que ell ja li va tocar fa gairebé 50 anys. Aquest 14 de febrer celebra la teva història d'amor amb 15 milions del sorteig de Sant Valentí de Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Catalunya Ràdio.
I pel que fa als esports, mentre ens llegim cap al MACBA, on farem aquest programa especial a partir de les 9 del matí, aquesta nit tenim clàssic també, Robert Prat, a la Copa Femenina de Futbol, el més igualat dels últims anys.
Sí, sí, molt igualat. El Barça juga l'accés en aquestes semifinals de la Copa de la Reina de Futbol al camp del Madrid, a partit únic. Pere Romeu, tècnic blaugrana.
És molt possible que sigui més complicat que tenim contra el Real Madrid, segur, perquè juguem al seu estadi, perquè és a partit únic, perquè cada dia el duel Barça-Madrid al final també es va igualant, elles també van fent coses millors que ens fan treure una bona versió per part nostra.
Les blaugrana les van guanyar 4-0 a la Lliga, 2-0 a la final de la Supercopa, el Madrid-Barça a les 9, transmissió a la TDG de Catalunya Ràdio. També han partit de quarts a les 7, Real Societat Badalona Woman. A la Copa Masculina juga l'últim partit de quarts, Betis Atlètic de Madrid a les 9, juntament amb el Barça, ja classificat. S'hi han classificat també l'Atlètic Club, que va guanyar 1-2 a València, i la Real, 2-3 al camp de l'Alavés. Demà, sorteig dels aparellaments. Sing about that war.
Tot a punt a Cortina d'Ampezzo perquè s'inauguri els Jocs Olímpics d'hivern.
Avui s'hi disputen ja proves com el curling, l'hoquei gel femení, la classificació de l'snowboard. La torxa arriba avui mateix a Milà i demà es fa la inauguració oficial. La participació catalana, la més àmplia de tota la història. 11 esportistes de casa nostra. S'estrenen aquests podis la prova, en aquests jocs, volem dir, la prova d'esquí de muntanya. I el català Oriol Cardona aspira al podi.
Som ambiciosos i tenim ganes d'anar per medalles. L'estat de forma hi és. Jo crec que tots els atletes que hi anem som ambiciosos i lluitarem tot al màxim.
I a Ter Stegen, que l'operen demà, perilla la seva participació al Mundial de Futbol.
Ara són 8:45 i el matí arrenca pendent de... Les negociacions per evitar la vaga de maquinistes dilluns, dimarts i dimecres de la setmana vinent. Ahir van acabar sense acord. Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
Bon dia. Avui, segon intent, reunió al Ministeri de Transports amb el ministre Òscar Puente assegut a la taula. La trobada d'ahir va ser una primera presa de contacte on els maquinistes van explicar les seves dificultats per prestar, diuen, un bon servei i, sobretot, per garantir que sigui segur. Reclamen més inversió, tot i que el Ministeri confia en poder satisfer les seves demandes. Ahir no els va convèncer. Si la vaga es manté, sumarà encara més problemes al sistema ferroviari de tot l'estat la setmana que ve.
I en cas que no hi hagi acord, ja sabem quins seran els serveis mínims. Redacció, Lara García.
Ho acabem de saber. Fons del Departament de Treball de la Generalitat informen al matí de Catalunya Ràdio que els serveis mínims que hi haurà en trens de rodalies i regionals seran del 66% dels serveis en hores puntes i del 33% a la resta de franges. Recordem que les hores puntes són de 6 a 9:45 del matí i de 5 a 9:45 de la tarda.
I d'aquí a mitja hora també al Parlament arrenca una compareixença a la que estarem pendents de les conselleres Paneca i Parlon per donar detalls de l'accident mortal de Gelida. Parlament, Marta Corbalán, bon dia.
Hola, bon dia. Les dues conselleres compareixeran al Parlament a partir de les 9 del matí. Ho faran a petició pròpia per donar explicacions de l'accident ferroviari de Gelida del 20 de gener, que, recordem-ho, va provocar la mort d'un maquinista en pràctiques i va desencadenar l'actual crisi a Rodalies. La compareixença arriba quan fa més de dues setmanes d'aquell fatídic accident i quan la consellera Paneque segueix a l'ull de l'huracà. Aquest matí haurà de tornar a entomar les crítiques de l'oposició que li exigeix dia rere dia que dimiti.
I també tindrem un ull posat a Brussel·les. A partir de 9:45, el Tribunal de Justícia Europeu ha de pronunciar-se sobre la immunitat de Puigdemont quan era eurodiputat. Brussel·les, Bruna Fortea, bonjour.
Bonjour, Ricard. És una sentència que també afectarà els exconsellers Comín i Ponsatí, tot i que no tindrà gaire recorregut, perquè ara mateix cap dels tres és eurodiputat en actiu. I, per tant, ja seria massa tard per corregir una hipotètica vulneració dels seus drets. El que busquen és una victòria moral, que es reconegui que va haver-hi irregularitats durant el procés per treure'ls la immunitat. Però no ho tindran fàcil. En primera instància, el tribunal ja va tombar els seus arguments i va descartar que hi hagués una persecució política.
I és notícia de fa poca estona. Els Mossos han detingut a Sant Boi de Llobregat quatre homes relacionats amb l'organització d'ultradreta Núcleo Nacional per un delicte d'odi. Redacció, Marc Jurado.
Tenen entre 20 i 24 anys. Ricard, se'ls acusa d'haver fet diverses pintades de caràcter islamòfob contra els immigrants i partits d'esquerres que han anat apareixent en aquesta localitat des del juny del 2025 i fins a inicis d'aquest any. Les pintades les difonien per les xarxes socials per aconseguir el màxim de difusió. Es van fer el 28 de gener i s'han conegut avui. No s'escarten més detencions.
Són les 8:32. Sabem que avui també a la mobilitat d'aquest matí. Joan Vilaplana, bon dia.
Bon dia. Si un dia més, si viatgem en Rodalies, cal informar-nos bé de quins són els serveis que s'ofereixen. Recordem que tenim una desena de línies amb trams que superen per carretera. També hi ha limitacions de velocitat que poden afectar les freqüències habituals de pas. I també hi ha alguns retards a l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid a causa d'aquestes limitacions. Ara mateix, però, no hi ha afectacions ni als transports metropolitans de Barcelona ni als ferrocarrils de la Generalitat.
I a les carreteres, Txell Garriga, bon dia.
Doncs mira, ara mateix tenim la Ronda Litoral tapada per un accident, gairebé en tota la via en sentit Llobregat fins a Montjuïc, però també en sentit contrari al punt de Zona Franca i la Ronda de Dalt també cap al Llobregat fins a Sarrià i també aturades a la 2, B23 entre Sant Andreu de la Barca i el Papiol ben bé fins a Sant Joan d'Espí.
Aquests serien els punts vermells i els punts taronja?
Doncs la C32 a Viladecans, però també C15 a Capellades és una de les alternatives a la P7 en sentit sud i la P7 però entre Santa Perpètua i Cerdanyola.
De seguida parlarem també de les novetats del cas Pujol, que avui que us hem avançat en aquest programa, però de què més hem de parlar avui al matí de Catalunya Ràdio, Sílvia Solanes.
Farem part del programa amb motiu del 30è aniversari del Museu d'Art Contemporani i des d'allà ens acompanyarà també la ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, amb qui parlarem de limitar les xarxes als menors de 16 anys i també de la seva proposta de prohibir la xarxa X.
Tot plegat ho comentarem avui amb l'àgora especial que farem des del MACBA, Montserrat Nebrera, amb Ignacio Rigau, amb Joan Puigcercós i amb Jofre Llombar.
Bon preu i esclat, el supermercat de proximitat us ofereix el temps.
I pendents també del temps perquè anirà plovent a poc a gran part de Catalunya avui. Eloi Cordomí, bon dia.
Bon dia. Sí, de fet, de tots els fronts i línies d'inestabilitat que ens ha enviat i que encara ens enviarà la borrasca Leonardo, avui ens creua el més actiu. En general seran pluges febles les que tindrem, excepte el Pirineu i Prepirineu, que poden ser més persistents a la cara sud, aquí 20-30 litres podrien arribar a acumular, a les comarques de Girona molta menys precipitació, i un cop s'allunyi aquest front, sembla que entrarà el vent, vent de ponent amb força a la meitat sud de Catalunya, potser als cims de les muntanyes, a partir de mitja tarda i vespre, sobretot, que és quan ja s'obriran clarianes. Aquest vent encara es mantindrà demà al matí. Demà a última hora ens crea un altre frontet. Segurament dissabte el dia serà una mica més tranquil i pendents de l'arribada d'una altra possible borrasca de cara a diumenge.
Calçoteires. A bon preu i esclat fem festa grossa. Ho tenim tot a punt. Calçots de Valls, carxofes del Prat de Llobregat i del Delta de l'Ebre, carn de proximitat de granges catalanes i lots d'estalvi per gaudir d'una bona calçotada al millor preu. Vine a Bon Preu i Esclat o demana-ho a Bon Preu Esclat Online i encén les brases.
Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Camp Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Camp Llong, la llet de casa. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Ahir, superbiós com un MVP de la NBA era el tio. Avui dijous, un Enigmàrius atlètic. Passen a les curses LGBTIQ i més. D'onze lletres. Passen a les curses LGBTIQ i més. 11 lletres.
Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
Amb el primer so de la nova feina, en Martí s'ha comprat una canya de pescar. La Tornado FR. Uau. Per al Martí això és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, quan es va fer client de CaixaBank, li vam oferir 250 euros de benvinguda per portar la nova nòmina. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
Avui a FanZone, la festa blaugrana amb dos convidats que no es podeu perdre, música, sorpreses i moltes més coses. Aquí, al Foment de Molins de Rei, perquè passaran coses, moltes coses.
FanZone, amb Gerard Romero. Aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Explica, explica, què tal la cita?
Amor a primera vista. És que ho té tot.
Que estàs enamorat.
Enamorat, no. Hibriditzat. Wow.
Aquest mes tornaràs a enamorar-te als 10 hibridies Nissan. Del 6 al 16 de febrer, tens la millor tecnologia híbrida de Nissan des de 130 euros al mes. Enamora't tu també al teu concessionari, ja Nissan Ponés.
Escolta, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natur està elaborat amb peces fresques i senceres?
Esclar, i té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És supergustós.
A més, té un 98% de carn.
És natural que es noti, oi?
Doncs sí, natural.
Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
Plutó! Ganímedes!
Para d'esperar que trobem un altre planeta. Instal·lem i financem, i fins i tot paguem l'instal·lació fotovoltaica de la teva comunitat, unifamiliar o empresa. Suma't a l'autoconsum. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
Ei, això que en dieu paté de muntanya, a Cerdanya, en diem pa de fetge. I és collonut, les coses, pel seu nom, Carlit. I el trinxat de la Cerdanya, ja saps com es diu, oi?
El trinxat de la Cerdanya es diu Carlit.
Carlit, l'autèntica cuina de muntanya.
Ja tens la teva llista de propòsits?
Sí, provar coses noves, viatjar més, tenir més espai.
Noi, però això és un únic propòsit, provar un nou SUV Citroën.
Posa'l a la teva llista i prova el teu concessionari al Citroën C5 Aircross i al C3 Aircross. Ara, des de 18.000 euros i fins a 8 anys de garantia.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Brutal, de veritat.
Per mi és un sí.
Lo teu no s'aprèn, es porta a l'ànima.
El nivell d'eufòria puja. Ara sí que va de debò.
El concursant que ha de seguir una setmana més a Eufòria és...
Qui serà el proper eliminat?
La veritat és que ha sigut molt emocionant.
Eufòria, divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para.
Descobreix el món i aconsegueix fins a 400 euros en un cupó regal del Corte Inglés. Consulta les condicions.
Una meravella no és solo un lugar. Una meravella és poder viajar.
Reserva ara mateix el teu gran viatge en Viatges al Corte Inglés.
El Museu d'Art Contemporani de Barcelona us ofereix avui el Matí de Catalunya Ràdio.
El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
I ara mateix en ruta nosaltres, dirigint-nos cap al MACBA, on ja ens espera Montserrat Nebrera, professora de Dret. Què tal, Montserrat? Bon dia. Hola, Montserrat. Bé, no ens escolta. I en Jofre Llombart, periodista, bon dia.
Hola, tampoc. Què tal, bon dia.
Ara sí, ara sí. Ignacio Rigau, bon dia, advocat, bon dia.
Hola, bon dia.
Joan Puigcercós, director de Delphi, també expresident d'Esquerra Republicana. Bon dia.
Molt bon dia.
Que estava mirant algun quadre, Montserrat, o què estaves mirant?
No, no estava mirant res.
Dono fe que estava en perfecte estat de revista.
Efectivament, t'estava responent que t'estem esperant i de sobte em dius, no et sento. No està.
No està. No, ha pensat com que estem a distància, estic venint, estem baixant pel carrer Villarroel. Mira, tinc aquí l'Àlex, que és el nostre taxista. Hola, Àlex, pots dir bon dia o no?
Bon dia.
Quan ens falta, més o menys, per arribar?
Uns 5 minuts.
Minutets. Doncs en 5 minutets ja estaré per aquí. Esteu bé, per això?
Molt bé.
Sí, tant.
Molt ben acollits.
Sí, sí.
Hem de dir que celebris 30 anys un museu com aquest és fantàstic, Montserrat.
És fantàstic. I, a més, amb aquesta sensació de que transpua cultura, que estem en el mig, en el rovell de Barcelona, i aquestes línies depurades arquitectòniques, la veritat és que estem encantats de la vida. A més, ens han regalat una bossa de commemoració dels 30 anys que penso lluir, fins i tot al mercat.
Ah, això és fantàstic, sí, sí. Més, és un museu que sempre ha reflexionat sobre coses una mica complicades. És a dir, un museu també ha de ser un espai de fricció. No? No sé si recordeu la polèmica del 2015, aquella exposició de la bèstia i el sobirà, que es veia aquella escultura del rei emèrit, en el qual era sotmès a una pràctica sexual concreta.
Sí, sí. Per això han d'estar els museus. Mira, el millor piropo que li puc dir al MACBA és, perdoneu l'anècdota personal, però que l'evo pública perquè veieu, he compartit els ferrocarrils de la Generalitat venint cap aquí amb un adolescent de 16 anys, el meu fill,
sí.
I li he dit on anava. I dic, vaig al MACBA, saps el que és? Diu, sí, i tant. I vam anar amb l'escola. I se'n recordava que gent que té 16 anys sàpiga què és el MACBA, igual pot semblar una cosa òbvia, però jo crec que diu molt de moltes coses, de l'educació que reben, malgrat tot, de la sensibilitat, de quins activitats fan les escoles i els instituts perquè dediquin un dia a venir al MACBA i que, passats 4 o 5 anys, no sé quan m'ha dit que feia, se'n recordés.
Però també segur que perquè té el pare que té.
No, home,
no, és que tot ajuda.
Jo no vaig fer res.
Hi ha una cosa que fem molts, no? Que quan viatgem sempre anem a museus. No?
És que aquesta és la segona cosa que anava a dir. Al MACBA, ell hi ha anat dues vegades, però només se'n recorda una, perquè quan el vaig portar era massa petit. Vull dir, era...
Sí. Però allà ha quedat, eh? La llavor allà va quedar.
Per exemple, el Museu de Montserrat és un museu artísticament que és fascinant.
Fascinant.
Quants d'aquí ha anat al Museu de Montserrat? T'hi has anat,
jo.
Joan?
Jo també hi he estat.
Més una visita personal.
Sí, sí, sí. Una mica diferent, per això.
Vosaltres sou molt intel·lectuals.
Museus i museus.
Sí, però escolta, però vull dir que són joies que no... És veritat que aquí els mitjans també tenim la nostra responsabilitat, però vull dir que hem de fer també un esforç com a societat d'entendre tota la joia i la riquesa que tenim.
Sí, jo crec que a vegades no mirem a fora i se'ns costa mirar a casa, eh?
Això.
Ah, exacte. Ens costa mirar a casa el que tenim. I perquè hi ha una tendència a sortir desaforadament cap a fora.
Però també és veritat que hi ha museus i museus, perquè entre el de Montserrat i aquest, justament el que parlàvem abans, no?
Quina diferència? I és com la nit dels museus, o nits com la nit dels museus, et fa que te n'adonis que en un espai molt petit tens moltíssims museus molt interessants que, a part, s'obren a tota la ciutadania, a tota la gent que vol aparèixer, i és, per mi, una de les nits més xules de l'any, perquè tens, diguem, com part de la nit i part fins i tot una part de la matinada, que pots rebotar del Picasso, anar al Meam, a passar pel MACBA, és
com una revella de Sant Joan, però cultural, perquè la ciutat no dorm.
I després hi ha una altra cosa. Els que estem asseguts en aquesta taula, tres tenim canes. un no, que és l'ignorància.
Molt poquetes.
Sí. El que hi havia aquí fa 30 anys...
Per això...
El que hi havia aquí fa 30 anys, on estem asseguts ara...
I des enrere.
I,
vull dir, no, aquesta va ser la voluntat
de
l'alcalde.
La transformació, no? La transformació que es va fer de tot aquest espai, del que, bueno, hi havia, com amb el que hi ha ara...
Amb la Pompeu Fabra, és a dir, sanejar, sí, i reconsiderar i reformular espais que estaven degradats i que han canviat radicalment.
I donar-li un sentit. Vull dir, que podies haver posat també aquí un bloc de pisos per expats.
Exacte.
I no...
Bueno, aquesta és la batalla que té el barri en aquests moments.
Tot i que en espai no donis idees.
Trencar l'estigma, no? Que és una assignatura pendent, també, dels museus, d'acabar d'arrelar, finalment, amb el veïnat, que no sigui només un meteorit que cau aquí al mig, no?, sinó que sigui també una peça que acabi vinculant-se molt als veïns i que acabi sent també una eina de qüestionar la gentrificació que es produeix a les grans ciutats de Catalunya, i concretament a Barcelona, no?
Sí, sí.
Bé, aquí, just fora del museu, també és molt habitual, ara perquè hi ha obres, però és molt habitual que es reuneixi molta gent. Fins i tot era, almenys quan jo freqüentava més aquest barri, una zona de skateboarding superconsolidada. Vull dir, hi ha una relació com un diàleg molt interessant entre la ciutat com més vella, el museu que és escandalosament nou, amb línies, com deia la Montserrat, tan pures, tan racionalistes, amb la, diguem, l'expressió més urbana de l'entreteniment, com és l'skateboarding, i simplement gent reunint-se fora, que és un diàleg molt bonic entre la ciutat nova i la ciutat vella.
És un lloc ideal per fer avui l'Àgora, que és un lloc també de reflexió, per tant, doncs és el que farem avui, fer l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio des del MACBA, i després també passejarem amb Jordi González per alguna d'aquestes exposicions. Però abans anem als temes del dia, perquè el Consell d'Empresa i Treball fa just 24 hores, era en aquest programa, i va alertar ahir d'un risc que suposava aquesta crisi de rodalies que estem explicant per al transport de mercaderies. Deia això.
A Portbou, actualment hi ha unes 24.000 tones de bobines d'acer, les que venen d'Europa per entrar a la península, les que també surten del nostre proveïdor principal, que és Celsa, que està a Castellbisbal, i en allà tens, doncs, una idea de l'abast del que està succeint. És terrible. 24.000 tones, 9.000 en trànsit, que estan a punt d'entrar. Per tant, en breu tindrem 3.000 tones a Portbou.
Aquest és un problema important, les mercaderies. I aquesta hora volem saludar a Pablo Antolín, que és director general de Rail Sider Mediterráneo, un operador logístic ferroviari que ara mateix tindria aquestes 24.000 tones d'acer aturades en una nau a Portbou. Pablo Antolín, bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Molt bon dia, gràcies.
Ens pot explicar, descrivint, diguéssim, la imatge que vostè té en el seu dia a dia ara mateix?
Bueno, la imatge és una activitat completament parada. Tenim no solament el magatzem de Portbou i l'activitat ferroviària a Portbou, sinó també els nostres xarxa de magatzems en el Mediterrani que connecten Barcelona i València. Aleshores, doncs, tenim aquests magatzems sense activitat perquè no són capaços de sortir de Portbou degut al problema del túnel de Rubí. I el que és més important, no?, és la incertesa de quan podrem fer-ho, perquè està previst avui, però en aquest moment encara no podem passar.
Hi havíem viscut mai alguna situació similar?
No, és d'aquestes característiques mai. Havíem tingut una situació similar. Hi ha hagut vaga, hi ha hagut efectes atmosfèrics bueno, que han aturat l'activitat durant uns dies, però no d'aquesta magnitud. No, Barcelona completament buit, sense res que per poder entregar als nostres clients, que al final són els que estan patint aquesta crisi, no? I la incertesa és per ells, perquè ells tenen uns sistemes productius, estan esperant aquest material i no són capaços de fer-ho, d'arribar a les seves instal·lacions.
És a dir, ara mateix estem en un moment en què hi ha tot aquest bloqueig. Entenc que també esteu a l'espera de que arribin més mercaderies, per tant, d'acumular-ne més.
Sí, estem a l'espera. I a veure si avui es pot solucionar i podríem tenir pas, perquè tenim un pla, evidentment, de la mateixa manera que ara estem bloquejats. Si es pot obrir, tenim un pla per evacuar entre 10 i 15.000 tones en els pròxims 7 dies, no? Tenim
un pla vol dir per carretera?
No, per tren. No, si obren, per tren. Si obren, estem pensant ja per carretera, és impossible. La carretera no és capaç de subministrar aquest volumen de material en tan poc temps, no? Ni impossible. Un tren són 1.000 tones i un camió són 24. I Portbou està on està. No té una carretera ni una connectivitat viària que pugui fer miracles, no? Portbou és un lloc merament ferroviari, amb una gran connectivitat ferroviària i amb unes instal·lacions fantàstiques a nivell de logístic, no? Però el camió no és la nostra eina de treball, és eina puntual de treball urgents.
Que el que estem veient avui, per exemple, a gran part de la premsa europea és que ja destaca aquest fet, és a dir, això està afectant, per exemple, països com França o Alemanya, que estan esperant tota aquesta mercaderia. No sé si en aquest sentit li han traslladat també a nivell més europeu una preocupació pel que està passant i si això té una afectació també a nivell econòmic, entenc, per vostès directament.
Clar, primer, evidentment, tot això afecta a molta indústria europea. Els nostres principals clients són europeus, on els fabricants de siderúrgics, d'Arcelor, Bosaltin, Thyssen, de diferents fabricants...
SEAT també, per exemple?
SEAT és client final dels nostres clients. Al final, aquest acer va a centres de transformació que arriben després a SEAT. Per tant, si no arriben a aquest centre de transformació, tampoc arriben a SEAT. Sí, o sigui, al final tot això és una cadena que si hi ha un esglau que falla, doncs falla tot. I en aquest moment falla el transport ferroviari. Falla la comunicació perquè hi ha molta incertesa per saber quan podrem començar a subministrar de nou i després hi ha una crisi, un altre cop, reputacional del ferrocarril enorme, quan hauria de ser el motor de l'economia de baixes emissions i comencem, semblava que tot això, el ferrocarril podria assolir quotes de modals molt més ambicioses, però ens trobem amb la infraestructura pues, en aquest moment deteriorada. Perquè no sé dir una altra cosa, perquè tampoc sé en quin estat està la infraestructura, perquè no hi ha una comunicació clara del que està passant.
Sí, esteu en conversa amb la Generalitat, amb el conseller i el Ministeri, entenc?
Sí.
I no hi ha una... No li donen cap escenari de quan això es resoldrà. Bueno, de fet, l'escenari era que avui això es podia restablir.
Sí, avui estava previst. El conseller d'Empresa va estar ahir amb nosaltres i sobretot agrair aquesta proximitat amb nosaltres i els seus esforços, perquè també sé perfectament que s'estan fent esforços per part de la Generalitat per reobrir aquest túnel. Però encara amb aquests esforços... No.
Per què falla? És a dir, què li diuen que falla? Per què no es pot reobrir?
És que aquest és el problema. No tenim aquesta comunicació. Sabem que hi ha un problema estructural al túnel de Rubí, que no permet el pas de trens. No sabem la magnitud d'aquest túnel, de les reparacions a fer en aquest túnel. Sabíem, perquè estava previst que en el 2027 aquest túnel tingués una actuació per resoldre els problemes que ja se sabia que hi havia en aquest túnel, però no sabem res més, no sabem si podem circular durant 3 dies, 10 hores o 20 dies. No sabem absolutament res i això és el que falta, perquè les crisis, aquest tipus de crisis i totes, es poden resoldre millor si hi ha una comunicació clara. I la manca de comunicació pues, ens porta a estar a que no sabem què dir als nostres clients, que al final, pel que he explicat, no, són... els que estan patint en primera persona aquesta crisi.
És el client final. Pablo Antolín, director general de Rail Sider Mediterrani, gràcies per les explicacions i la claredat de com ho ha fet del moment en què es troben. Gràcies, de veritat.
Moltes gràcies a vostès.
Que
gràcies. Adéu, Joan... bon dia.
Adéu-siau. Joan Puigcercós.
Bueno, estem plorant de lo de sempre. Ara ha afectat mercaderies, ha afectat a viatgers, a passatgers en aquest cas, és a dir... és la falta d'inversió crònica acumulada de dècades de no crear doncs, la previsió d'un aspecte vital per un país, per l'economia d'un país, com és les mercaderies, perquè, com ha dit molt bé aquest senyor Antolín, això és una cadena, és a dir, acaba amb SEAT, però són milers d'empreses petites, mitjanes, grans, que depenen de l'acer, i la falta d'inversió i de previsió, i el que ha dit més greu és la falta de comunicació, que les empreses que s'estan damnificades en aquests moments ningú els expliqui què està passant, què estan fent i quina previsió tenen, que es puguin organitzar de diferent manera, sí. Doncs a mi em sembla més que lamentable, no? I diu, avui poder s'obre, doncs ho ha dit molt bé, i no sabem ni si s'obrirà avui, quantes hores, i per tant arribem a la conclusió de que tot el tema ferroviari que estem patint és un tema de diners, al final, d'invertir-los i executar-los, perquè a vegades no en farem res a tenir-los presents als pressupostos, no serveix de res. És a dir, podem, els números avui en dia amb els papers no serveixen, com s'ha vist, durant dècades s'han anat aprovant partides, projectes constructius, que no s'apliquen. I aquí estem.
Montserrat.
Sí, com ja hem parlat tantes vegades de què és el que falta de la crisi de comunicació que afegeix, com ara ens deia en Antolí, la inseguretat per la gent que, per tots els actors que estan implicats, parlem, reflexionem una mica sobre aquesta idea de la, com s'ha plegat sobre aquest circuit una expressió de la teoria del caos. No? Comença amb una cosa que podríem pensar afecta efectivament els passatgers, però resulta que aquests passatgers han d'utilitzar unes vies que per molta part de la mercaderia, que la major part, hem de dir, no va per ferrocarril. Això també s'ha de dir. És a dir, no sé si afortunadament en aquest cas no va per ferrocarril.
Però el lògic és que anés per ferrocarril.
Efectivament, però com el ferrocarril està com està... Bueno, doncs,
falta encara acabar...
Passa el que passa. Si ara hagués anat tota per ferrocarril, encara el follon seria pitjor. I aleshores tenim que al final... Ara li preguntava, el Ricard li preguntava, i SEA, diu, sí, destinatari final. Per tant, la corrua d'elements afectats per unes estructures que han patit durant tot aquest temps és tan bestial que una cosa que l'altre dia comentava i que crec que està en el rerefons de tot plegat, però que durarà molt més que la reestructuració i la reforma d'aquestes vies quan es faci, que no sabem quan serà, és aquesta crisi reputacional. És a dir, com et recuperes del que significa que des de fora vegin que una regió d'Europa puntera com és Catalunya es troba
falla en aquesta situació. Sí.
Bueno, això...
I que afecta a tota Europa, és a dir, que tu,
a tota Europa,
tu estàs donant una mala imatge a nivell europeu.
Com si tanquessis un aeroport aquí, tanquessis l'aeroport del Prat i dius, no, quan començarà? No ho sabem. Qui podrà passar? Tampoc. Qui passa... Res de tot això s'ha complert i, per tant, l'efecte serà bestial.
Jofre Ignacio.
El que deia la Montserrat, no? L'efecte papallona. Doncs es deixaran de vendre cotxes.
Per començar...
Vaig a lo bruto, eh? Però es deixaran de vendre cotxes, aquí hi hauran concessionaris, etcètera, etcètera, que no funcionaran, no?
Jo tinc una
idea per solucionar-ho. A veure què us sembla. I si fem el corredor del Mediterrani? Què us sembla? Fa 40 anys que està pensat aquest eix per descarreteritzar el transport de mercaderies i que vagin tot per un eix ferroviari, que és una cosa tan lògica que ja se la van inventar els romans, que és connectar Europa i el sud de la península Ibèrica pel Mediterrani.
Pel mateix lloc que va la P7.
Clar, sí. Aleshores, em sembla que no cal anar gaire lluny. Hi ha, quan diu el Joan, falta de diners i falta de voluntat política de destinar aquests diners al lloc on ha d'anar, a vegades és una qüestió molt lògica. I després una altra cosa, també diu molt d'un país, de com de modern és un país, quan tens el pla A, el pla A fet i el pla B fet. És a dir, la AP7 Gelida està tallada, ara la tallen, ara no la tallen, aquell mur, etc etc. Amb més o menys peripècies, doncs, per la C15, per la Nacional 340, però vaja, pots sortejar. Aquí no, aquí hi ha un túnel Rubí de pendència que et fa de tap, et fa de coll d'ampolla i t'ho tapona tot. No és possible una derivació, perquè, aviam, ara hi ha això, però hi pot haver qualsevol incident. És a dir, el que no hi hagi un pla B, que no hi hagi una qüestió alternativa que permeti desembrossar tot això. D'acord? Aleshores, l'acer arribaria amb més lentitud, però podria sortir. Ara el que hi ha és un col·lapse total, un tap. I crec que això diu molt poc de com d'avançat és un país.
Ignacio.
A mi em recorda una mica, però petita i no tan petita escala, quan l'Evergrande, el vaixell de mercaderies, va quedar aturat al canal de Suez, al Mar Roig, que és va col·lapsar de forma concatenada quasi a tota l'economia mundial. Aquí, per suposat, l'escala és molt més petita, però per un costat tenim una economia molt interconnectada, que veiem que el destinatari final va des de, o els afectats van des de la SEAT fins a França, passant per tots els operadors afectats europeus. I, per una altra banda, jo crec que aquí l'important és que, com deia el Jofre, el pla B és inassumible. Jo ahir llegia una entrevista a Laura Hamas, o Jamás, d'aquesta mateixa empresa, que deia que si volien transportar totes aquestes tones per carretera, primer, que la carretera no és operativa per transportar aquestes tones.
I poder s'esfondraria.
Perquè estem parlant que per buidar el magatzem
si no la tallen,
950 camions. Per cada vagó de tren necessites 42 camions.
Sí, sí, és bestial.
És inassumible. I això em porta, potser el Montserrat em corregirà perquè compartim disciplina acadèmica en aquest sentit, però la relació que l'administració, i en aquest cas estem parlant del ferrocarril, estem parlant de l'Estat, estem parlant de fins i tot la comunitat autònoma, entaula amb el sector privat. I és fonamentalment, en principi, dirigida pel que s'anomena el principi de confiança legítima en l'administració. Tu has de relacionar-te amb l'administració de tal manera que sigui previsible. I aquí el previsible era que una infraestructura vasta de carreteres i de ferrocarrils estigués ben mantinguda. De fet, ara s'han inventat aquest concepte de manteniment preventiu, que és un oxímoron, és una expressió que no té cap sentit. I en el moment que...